ara al Connectats resseguim la petjada que va deixar Federico García Lorca al seu pas per alguns dels municipis del programa. Farem aquest viatge de la mà del burgenc Salvador Giné, autor de l'assaig Federico García Lorca a Catalunya, de Viena Edicions. Salvador, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Llicenciat en Geografia, has publicat llibres d'itineraris per la ciutat de Lleida i sobre la història de l'ús de les armes de foc als Estats Units. Col·labores amb revistes de viatges i de divulgació històrica. Què et porta a resseguir les passes d'un personatge com Lorca a Catalunya?
Bé, com tu has dit, participo en diverses revistes de divulgació històrica i de rutes literàries, rutes turístiques, de fets curiosos, i llavors això va ser un encàrrec de l'editorial. Em van dir, pues, tu que fas aquest tipus de coses, perquè no segueixes l'itinerari que ha fet García Lorca per Catalunya, i així va començar. Després, jo, també és veritat que jo no coneixia més el García Lorca de qualsevol persona mitjana, no? La seva relació amb Salvador Dalí, a Figueres, a Cadaqués, i clar, al començament allò que dius, molt bé, això pot durar dos o tres folis per un llibre. I llavors vaig tenir la casualitat que amb un parell d'amics vam anar a una conferència que feien a l'Ateneu Barcelonès, que hi havia el Víctor Fernández. És una conferència que es pot mirar per internet amb un cercador on es posant l'Ateneu Barcelonès, Lorca, Víctor, i el Joan Safont, que feia de moderador, i aquella petita conferència, o petita, perdó, una hora i mitja que va fer el Víctor Fernández, em va entusiasmar, no? Va donar moltes dades i allí va ser on realment va començar.
Et va engrescar,
sí, no? Sí, sí, allí ho vaig passar molt bé, la veritat, i vaig dir, hosti, pues, ara ho vull passar bé jo també, sí, sí.
I llavors quin és l'objectiu? És a dir, què pretenia buscar amb aquest llibre, amb aquest treball?
Bé, inicialment només era el que és allò per als llocs que va estar García Lorca i referenciar-los, no? D'una forma potser una mica esquemàtica. Però jo, a mesura que anava trobant dades, trobava coses que potser no sabien difós prou, i vaig parlar a l'editorial, dic, home, això ho podíem fer potser que més ampli, una mica que fos també ruta literària, ruta històrica. És a dir, la persona que vulgui llegir aquest llibre, estigui interessat en el García Lorca a Catalunya, les seves relacions que va tenir amb els personatges de l'època de Catalunya, els teatres i tot això, que ho pot seguir des de casa, però si diu, pues mira, de cara a l'estiu també estem a Cadaqués, també estem a Barcelona, també estem a Mataró, també estem a Badalona, també estem a Sant Cugat, anem a veure els llocs que encara estan dempeus que el García Lorca hi va anar, no? I per això he fet un viatge de camp i situo cada lloc que el García Lorca hi era, doncs amb l'adreça corresponent, si encara hi és, no? Mm-hmm. Aquest potser és una mica el plus diferencial amb altres llibres que de la mateixa temàtica.
Doncs de les previsions que tu podies fer al principi, el que ha resultat després, déu-n'hi-do, eh? Va recórrer el país.
Sí, m'he estat dos anys amunt i avall, sí. La veritat és que ha sigut per un cantó, doncs, molt interessant, i també la veritat, quan acabes, pues, sí, una miqueta esgotador, però te queda un bon sabor de boca, sí. Mm.
I què és allò que has descobert que realment t'ha frapat o t'ha deixat amb la boca oberta?
Primer, ho diré al començament, no? Jo no, potser no sabia més enllà de Lorca a Catalunya que la relació amb el Salvador Dalí l'any 25, l'any 27, i amb alguns personatges d'actors, la Margarida de Xirgo. El que m'ha adonat és que el García Lorca era una persona d'una gran humanitat, que era molt estimat per una quantitat infinita de persones, no? Dels personatges històrics de l'època, des del Lluís Montanyà, el Sebastià Gasch, que són personatges que després amb el Salvador Dalí van fer el Manifest Groc, el Manifest Antiartístic Català, amb periodistes famosos de l'època, amb actrius, amb actors, amb pintors, amb escultors. O sigui, quan García Lorca venia a Catalunya, o s'estava a Catalunya, la temporada va viure a casa de la Margarida Xirgo, l'actriu que tenia una companyia de teatre de mateix nom a Badalona,
sí.
Doncs se rodejava de tota una sèrie de persones que van d'això, des d'escultors fins a pintors. O sigui, que no era una persona que tenir relació amb tres o quatre personatges o amb tres o quatre persones i prou, sinó que allà anava, allà en feien les tertúlies, tothom callava i tothom l'escoltava, no? Tenia un magnetisme especial, tenia un do de gens que era increïble. Això és el que jo desconeixia d'aquesta faceta del Lorca i l'he volgut ressaltar bastant al llibre. Als llocs que anava, a les tertúlies de la plaça Catalunya de Barcelona, de les Rambles, quan anava a Badalona amb algun acte que el convidaven a l'Orfeo Badaloni, per exemple, doncs que era això, creava un magnetisme a les conferències que donava, que omplia des de l'hotel del Ritz, o sigui, hotels elitistes, que l'hotel del Ritz ja ho senyala, fins als casals obrers, tothom l'aplaudia, tothom s'aixecava dues o tres vegades interrompent-lo i aplaudint-lo, no? Això és la faceta que he volgut destacar potser més al llibre.
Uh-huh. El recorregut segueix un ordre cronològic que comença, com ja has comentat tu, a l'Empordà, per Setmana Santa del 1925 a Cadaqués, va convidat per Salvador Dalí, que ja havia estat a casa a la ciutat de Lorca. Aquest viatge comença això a l'Empordà, segueix per Barcelona, l'Hospitalet, Sitges, Badalona, Terrassa, Tarragona, Sant Cugat, Reus, Manresa, Molins de Rei, Vic, Igualada, Mataró i Sabadell. Això que hagis descobert, potser podria haver passat que, com en tantes altres ciutats de les que hem esmentat, se li esperava i després no es té constància que hi fos, que potser quedessin ciutats per descobrir de la seva presència, no?
Sí, sí, clar, però tot el que, per exemple, no he situat que se'n va anar una estona a la catedral de Girona, clar, potser va anar a altres llocs. Jo he situat els llocs, primer, que hi hagi constància d'alguna manera que hi fos, perquè és que, clar, si no, ens estem amb el camp hipotètic, llavors ens podem posar en polèmiques que no resoldríem, o sigui, els llocs que ell ha estat segur perquè ho diu un altre, perquè ho diu un testimoni, ho va dir, perquè s'ha recollit en premsa, perquè s'ha recollit en un llibre de memòries d'algú altre, o sigui, primer, hi ha fotos al teatre, a una sala de conferències, i després, en certa manera, també, per aquests llocs on va representar, on Lorca va representar, o per amb ell, o per al públic, o per amb dos, va representar algun fet transcendental, no? Per això jo he citat amb aquest. És possible que anés a altres llocs, segurament, perquè si va anar de Badalona a Terrassa, a Tarragona, a Sant Cugat, a Manresa, potser va parar a dinar, a sopar en algun altre lloc. Però clar, llavors ja ens tornaria primer, que no ho sabem, i després que del llibre tampoc volia que fos un recorregut de fets anecdòtics en què el típic va parar a sopar a la fonda de tal i va continuar. Clar, això tampoc no aporta, crec jo, que en aquests casos tampoc el llibre no aportaria res, tot i que hi hagués constància, potser sí que ho podia situar, però com que tampoc no hi és, doncs ja he procurat no buscar el fet anecdòtic, sinó les estades Lorca, que van representar una interacció
amb la ciutat,
de l'època,
sí.
amb la ciutat, amb qui sigui. Uh-huh. Això ho he signat amb aquests, ja.
Mira, ara ens centrarem en el viatge, però en pel que fa als diferents municipis del Connectats per on va quedar la seva petjada. I com tu comentaves, Badalona i després Terrassa podríem dir que són les dues ciutats que formen part del nostre programa que amb qui va tenir més relació. A Badalona, per l'actriu Margarida Xirgo. Per cert, que a Badalona li agradava molt l'Anís del Món, o no?
Sí, el Lorca no era un gran bevedor, fumava molt poc, però bevia, per entendre'ns, el normal, però clar, que la paraula normal quan és, no? Doncs el que es pot entendre per una persona normal en aquella època, no? Vull dir, tampoc era un gran consumidor d'alcohol, bevia una persona normal, i sí que li agradava la, i suposo que l'Anís del Mono el diria conèixer, perquè en aquella època era el més famós, i a la plaça Catalunya també hi havia un retor enorme que posava Anís del Mono, i Lorca estava a les tertúlies de plaça Catalunya, o sigui que segurament devia consumir Anís de Badalona, sí, sí. I a Badalona hi va viure una temporada,
sí.
Hi va viure de finals del setembre de 1935 fins a meitats de gener de 1936, hi va viure temporades a casa de la Margarita Xirgo, que la casa Margarita Xirgo era al carrer Santa Madrona 118, que crec que potser la setmana abans de del començament de la pandèmia, uns dies abans, el Museu de Badalona va fer un acte allí que va penjar una placa commemorant doncs, que hi havia viscut la Margarida Xirgo, eh? Sí. Està el que és el Passeig Marítim, que a més és fenomenal, perquè al davant hi ha unes platges guapíssimes. A Badalona hi va viure, a casa de la Xirgo, i sí, i després a Terrassa també va anar dues vegades, a l'1 d'octubre del 35 i al 17, perquè coneixia també un altre pintor terrassenc, que era
Josep Rigol,
que també es coneixien de Madrid, tot i que Josep Rigol no estava a Madrid, però no estava ja a la residència d'estudiants. Però amb el Salvador Dalí també es coneixien, llavors, diguéssim, els deien els catalanes, no?
Sí.
I amb el Rigol, Lorca va tenir molta relació perquè el va convidar a un Nadal, a les festes de Nadal, el va convidar a casa seva a Granada. I llavors, sí. el 35, doncs, el Lorca va anar dues vegades a Terrassa, una convidat pel Rigol i la segona quan van representar l'obra de teatre seva.
I a Terrassa em sembla que es va sorprendre amb el funcionament de l'empresa tèxtil, no? Perquè hi van a visitar una fàbrica de mitges, que el
sí,
Vallvé.
Sí, sí, sí. Van anar amb la fàbrica de mitges de Vallvé perquè una de les persones que acompanyava el Rigol era un dels Sabater, Francesc Sabater, era un dels socis d'una fàbrica de mitges, doncs en aquella època doncs, a Terrassa hi havia moltes, no?, de fàbriques de tèxtils, i després amb un altre personatge, amb un farmacèutic, Salvador Vallès, i amb en Joan Morral, que era el vicepresident de l'associació que encara existeix ara, que és Amics de les Arts. Van anar a la fàbrica de mitges aquesta de Call Vallvé, que ha desaparegut. Jo la situo al llibre, però clar, ha desaparegut. Ara hi ha un bloc de pisos, però bueno, allò que dius, doncs van anar caminant, perquè van fer tot aquest trajecte, van fer caminant. Llavors, si algú hagués resseguit, dius, mira, doncs avui doncs, podria resseguir el que va fer, no? Van anar a l'estudi del pintor a tocar de les esglésies de Sant Pere, a les esglésies de Sant Pere, les va visitar, a la fàbrica de mitges de Call Vallvé, que està a la cantonada del carrer Menéndez Pelayo i estava a la cantonada del carrer Menéndez Pelayo i Estanislau Figueres, perdó. I allí sí, allí és bo que no havia vist mai potser el procés de fabricació de les mitges. Va quedar doncs, impressionat, sorprès de com es podia fer, suposa, d'una forma semi-industrial, i ahir li van regalar uns jocs de mitges per la seva germana. Sí. Mm.
El mateix any, el 35, a l'octubre, també es referencien el llibre a Sant Cugat, perquè es va fer la representació de Yerma, la Societat Unió Sant Cugatenca.
Però... Sant Cugatenca, sí.
Sí, i tant en el cas de Sant Cugat com en el de Sabadell, a Sabadell hi va ser el gener del 36, a l'Euterpe, sí. On es va representar Doña Rosita, amb la companyia de la Margarida Xirgo. En els dos casos, clar, aquí no consta, no?, que hi fos. En el sí, cas de Sant Cugat sí. Es va anunciar, però no ho sabem.
Sí. Bueno, pensa que en aquella època, doncs, bueno, el García Lorca també tenia una persona que vivia a casa de la Xirgo, també vivia en un hotel de Barcelona, era un artista conegut, i també potser tenia altres compromisos públics o privats. Mm. Clar, és que ens hem de situar una mica que potser sí que hi va anar, però potser va sortir un imprevist privat, o potser també està preparant alguna altra obra de teatre, o potser se va tancar en una habitació per compondre alguna cosa. Clar, tampoc ho sabem, l'únic que hi ha és que no hi va anar, no? A Terrassa, per exemple, a Terrassa va haver un cert entrenou, perquè el dia 10 de... Hi va anar l'1 d'octubre i el 17, i el dia 10 un diari va publicar, un diari local, va publicar sí. que el García Lorca també aniria a l'Amic de les Arts, no? I va haver un cert rebombori, Lorca vindrà, i inclús el diari feia esment del gran García Lorca i no hi va anar. Clar, és possible que anés, és possible que hagués anat a trucar a telèfon i que de potser vindré i l'altre va entendre que vindré, però clar, aquestes coses són detalls de l'època que se'ns escapen. Sí, en alguns llocs no hi va anar, a Reus, per exemple, també estava previst que anés i finalment no hi va anar, però bueno, clar, era un gran personatge, tenia molts amics, tenia molts coneguts, tenia molts compromisos socials i suposa que, clar, tampoc devia arribar a tot arreu. Mm. Pensem també que en aquella època doncs, els mitjans de transport tampoc potser no eren com ara.
No eren tan ràpids.
Clar, clar, potser ara anar de, no sé, de Badalona, que on vivia, d'anar a Badalona a Sant Cugat, ara potser és un trajecte ràpid, i en aquella època, doncs, tot i que ells anaven amb taxi, o tenien la Margarida Xirgo, tenia un cotxe privat, perquè tenia una companyia teatral, i doncs era rica, per entendre'ns, però clar, les carreteres, el tipus de cotxes, potser també el desplaçament era, se comptava per hores, llavors potser no li donava per anar a un altre lloc, clar.
Salvador, com està funcionant el llibre?
Bé, la veritat és que jo he parlat amb diverses persones o m'han enviat alguns missatges i em diuen que el llibre els ha agradat molt. I gent, doncs, de vegades hi ha amics meus que dius, què m'han de dir, no? No diran que no els agrada, perquè els ha agradat, perquè si no, no ho dirien. I després també, doncs, gent historiadors, gent que ha fet llibres de divulgació històrica o que col·labora també amb mitjans de comunicació, que els ha agradat molt, que s'han quedat sorpresos i que està ben redactat i que aporta moltes dades noves. Jo, la veritat, doncs, clar, amb això, doncs, jo estic més que content, no? Diguéssim, estic joiós. Sí.
Clar. Per cert, algun nou projecte més a la vista? Estàs treballant en algun altre llibre?
Sí, sí, perquè, clar, allò en aquesta vida no pots parar mai, no? I, però ara pot ser... Sí, això és com... Aquest llibre és una mica com... allò que puges dalt a l'Everest, bueno, jo no he pujat mai, però no soc muntanyer, però que puges dalt a l'Everest, que tu passes molt bé, però també, si al cap de 15 dies o al cap d'un mes t'hi diu, vols tornar a pujar a l'Everest, dius, hosti, encara no, que encara tinc un dit mig congelat, encara tinc no sé quantos, i encara estic cansat que estic tot blaït, no? És una miqueta això, després de fer com un ascens a l'Everest, doncs ara...
Necessites assaborir-lo, no, ara?
Sí, i ara potser faré una cosa més de narrativa, que dius, puc... Tinc un cert marge que dius, puc fer jo una mica, sóc l'amo de les meves paraules, no? Sense haver d'anar cap aquí, cap allà. Pensa que aquest llibre, una part d'aquest llibre, va ser fet gràcies al confinament i també va ser fet per culpa del confinament, que tampoc vaig poder anar a alguns llocs i vaig haver de retardar o fer-ho d'una forma molt furtiva, d'anar i tornar així una mica, per entendre'ns, de matinada a les fosques o a les fosques, no? Per un costat, vaig tenir aquesta sort que vaig fora desgràcia que vaig estar confinat a casa per contactes directes, que va ser per una part l'avantatge, i l'inconvenient va ser doncs, que a mi havia anat a Igualada, havia anat a Sant Cugat i no hi podia anar, no? I aquest creia també una espècie de frustració, no? Però bueno, diguéssim, he patit també el confinament, i ara sí, ara potser descansaré una mica, però bueno, igual em van trucar a una editorial i diu, escolta, t'agradaria fer no sé què i l'engrés com una altra vegada, no ho sé.
Un altre encàrrec, home, no està malament. Sí, sí. És feina, eh?
Bueno, si t'encarreguen una cosa vol dir que confien en tu, no? Sí. Llavors, clar, no pots dir que no. Jo ho miro des d'aquest punt de vista, no? Si algú d'una editorial o d'un mitjà de comunicació t'encarrega alguna cosa, clar, doncs quan els de Descobrir Catalunya, Sapiens o Història i Vida t'encarreguen, vols fer un article sobre això, vol dir que confien en tu. Per tant, no els pots decebre, has de dir que sí, immediatament, no pots dir no. Traeixes de la confiança, crec jo, és el meu punt de vista.
Doncs de moment ens quedem amb Federico García Lorca, Catalunya, de Viena Edicions, aquest darrer treball del Salvador Giné, que avui ens ha acompanyat en aquesta estoneta de ràdio al Connectats. Gràcies pel passeig, Salvador.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda.